Ya sabrá, toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre estic encantat de parlar amb vosaltres. I avui començarem amb un tema sequer, amb temes importants que també parlarem, com aquest traspàs de competències, no? Aquesta proposta que s'aprovarà, bàsicament, que ha fet el PSOE i Junts conforme a les competències d'immigració, entre altres coses, com ports i aeroports, a la Generalitat de Catalunya, els Mossos d'Esquadra. En una estoneta parlarem amb l'Aima Viudes perquè ens faci 5 cèntims del què. Tot i que el sindicat Sant Fepol està molt a favor de tot això, el que demanen són efectius. En funció del que el sindicat amb qui parlis està d'acord, i en funció del que el sindicat amb qui parlis no està tan d'acord. No, aquí hi ha una mica per tots. Bé, d'això en parlarem després. Però avui és el dia de l'obesitat. Avui és el dia mundial contra l'obesitat, que és un d'aquells dies pensats bàsicament per cridar l'atenció sobre, en aquest cas, i ho parlem, d'una pandèmia, perquè estem parlant d'una pandèmia. Estem parlant d'una situació que abans aquí a Espanya era una qüestió que, bé, ens ho miraven, era una qüestió més genètica, més de malaltia, més de la tiroides, més de problemes, que no pas d'un costum d'alimentació, com passava als Estats Units. Ho veiem allà, estaven tots obesos als Estats Units, i ara no. Ara ja la pandèmia puja. I sabeu on està el punt més greu en els nanos? Mireu, el Dia Mundial de l'Obesitat primer es celebrava el dia 11 d'octubre. Però des del 2020 es realitza aquest dia, el 4 de març, una data establerta per la Federació Mundial de l'Obesitat l'any 2015. Segons l'Enquesta de Salut de Catalunya, l'ESCA, del 2023, el 13% dels infants d'entre 6 a 12 anys tenen obesitat. Estem parlant d'una xifra realment preocupant. El percentatge augmenta fins al 34%, s'hi afegim el sobrepès, i en els dos casos hi ha una bretxa entre famílies amb més o menys recursos. És cert que el factor econòmic és un factor a tenir en compte. A nivell general, la prevalença de l'obesitat a Espanya ha anat creixent des de l'any 1980 i s'estima que afecta el 23,8% de la població adulta. Parlem de pandèmia. Parlem de pandèmia. Són dades que s'han donat a conèixer avui, coincidint amb el Dia Mundial de l'Obesitat, tot i que parlarem des d'un altre vessant. En aquest cas, com comentava al principi, parlarem d'una de les parts més preocupants, els petits, els més petits. Yolanda Canales, benvinguda.
Què tal?
Com ho tenim, això?
Parlem
de pandèmia, en tot cas, eh?
Sí, sí, sí. I parlem dels més petits perquè són els adults de demà. I si es tracten com més aviat millor, doncs s'evitaran problemes, més problemes futurs, i també, per què no, de despesa sanitària, perquè evidentment hi ha molts problemes que van associats a l'obesitat. Doncs mira, parlarem de la unitat de tractament integral de l'obesitat infantil de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que ha atès 200 pacients amb 6 noves visites a la setmana només en el primer any de funcionament. Tu ja apuntaves algunes dades abans. Jo afegiré que el percentatge d'obesitat, i fent èmfasi en el tema dels recursos, que el percentatge d'obesitat entre els nens i nenes de grups socials menys afavorits doble els que tenen més recursos. Estem parlant d'un 17 i un 8% respectivament. I pel que fa a l'excés de pes, afecta el 40% dels infants de famílies amb pocs recursos i el 28% dels de la resta. I et dono més dades també per zones. Estem parlant de Barcelona, eh? Dades que ha donat la Vall d'Hebron. A Nou Barris, un dels districtes que té aquest hospital com a referència i que té també els nivells de renda més baixos, l'obesitat infantil s'enfila fins a percentatges, atenció, que s'aproximen al 30%, mentre que Sarrià-Sant Gervasi afecta el 3% dels infants. No tenir temps ni tampoc recursos per preparar plats amb aliments frescos, per exemple, doncs augmenta el risc de patir obesitat. Sí. I també l'obesitat i l'excés de pes afecta més als nens que a les nenes. Aquesta unitat, hem de dir que hi arriben, ja sé que en parlaràs més en profunditat ara, però sí, arriben els casos més greus derivats d'altres serveis de l'hospital o de l'atenció primària, especialment de l'àrea de referència,
sí,
però també poden arribar d'altres parts de Catalunya, i l'objectiu, evidentment, és reduir la prevalença de l'obesitat entre els infants, que s'ha incrementat en les últimes dècades i especialment durant la pandèmia de la Covid. Estar tant de temps tancats, doncs, no ha fet un què. Exacte.
A més, que hi ha uns canvis d'hàbits dels nanos d'avui amb els de quan nosaltres érem petits. Vull dir, hi ha hagut una evolució de desgast, d'energia, d'exercici físic
no positiva. És tan evident com anar a la plaça, que dèiem,
sí,
o no, a jugar, bueno, amb els columpios, amb els gonxadors i aquestes coses que hi havia, o què fan els nens ara?
La Play, el mòbil.
Els telèfons, és així, eh? I com volen fer, o com fan això, aquesta unitat específica? Doncs, més enllà d'incorporar hàbits saludables i de tenir, evidentment, un seguiment mèdic multidisciplinar, es tracta de cuidar i molt la salut emocional i mental d'aquests nens, perquè poden tenir o poden haver sentit angoixa o fins i tot poden haver patit assetjament a l'escola, precisament per això, pel fet de tenir sobrepès, que darrere pot haver, evidentment, circumstàncies d'una mala alimentació, però també pot ser arran d'una malaltia o d'una qüestió genètica.
Doncs mira, parlarem amb el cap d'aquesta unitat de la Vall d'Hebron, que porta tot just un any en funcionament, el doctor Diego Yeste, i el tenim al telèfon, amb ell parlarem d'obesitat, sobretot obesitat infantil, eh? Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal, com estem?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, com afecta aquesta obesitat, o com s'aborda l'obesitat infantil des d'un punt de vista nutricional, o quins són els primers passos que s'han de donar?
Bueno, molt bé, jo en principi voldria dir que l'obesitat infantil és un gran problema de salut en aquest moment. No només ha augmentat la seva incidència d'una manera molt important en aquestes últimes 2-3 dècades en el nostre mitjà, sinó que també jo posaria èmfasis de que també ha augmentat el seu grau d'intensitat. Per tant, avui veiem més nens amb obesitat, però també en graus més importants d'obesitat, i això determina de que ja en el moment que arriben al nostre hospital ja presenten moltes morbilitats associades a l'obesitat, eh? Això pues, ha determinat de que posem en marxa aquesta unitat de tractament integral de l'obesitat per donar resposta a tots aquests grans problemes mèdics que ja estan presents en els nens i en els adolescents.
Quin balanç podem... Sí, digues, perdona, que t'interromp.
Sí, bueno, entre aquestes comorbilitats o problemes que presenten associats, doncs ja tenen pues, hipertensió arterial, tenen un perfil dels greixos plasmàtics que és heterogènic, ja se comença l'aterosclerosi en aquesta edat, no? Tenen problemes també d'amnees del son, tenen problemes de fetge gras, és a dir, tota una sèrie de problemes exactament iguals que els que presenten els obesos adults, eh? I com tenen graus molt importants d'obesitat, i l'obesitat en aquests nens sol projectar-se a l'edat adulta, doncs és una etapa molt important en la vida d'aquests pacients per intentar regular pues, aquest increment de pes que té associat a tants problemes. Eh? Llavors aquest ha sigut el motiu de posar en marxa aquesta unitat per al tractament integrat de nens i adolescents amb l'objecte, no, de donar pues, suport nutricional, d'explicar una miqueta una dieta equilibrada i promoure també l'activitat física, que també tenim rehabilitadors, no, i també fer un suport psicològic perquè aquests nens i adolescents presenten grans problemes en relació a intensitat d'ansietat, problemes depressius, pateixen també graus de bullying a les escoles, ells mateixos se queden a casa, tenen poca participació social, i això és un gran motiu de problemes psicològics i psiquiàtrics que presenten associats.
Perquè ara...
I per això tenim que donar resposta a aquests problemes.
Per què ara hi ha més nens obesos que abans? És una qüestió de factor econòmic, per qüestions de família, és una qüestió econòmica, és una qüestió d'activitat física, perquè ara possiblement es mouen menys els nanos que quan nosaltres érem petits, no sé, hi ha algun motiu o no?
Sí, sí, efectivament, no? La veritat és que els estils de vida en aquests últims anys han canviat de manera molt important en el nostre mitjà social, no? Avui disposem de més mitjans per bellugar-nos, cotxes, ascensors, escales mecàniques, etc. No? Vull dir, els nens surten menys al carrer a jugar, a fer esport, no? A fer jugar a futbol, a córrer, etc. No? Queden més recluïts a casa amb tots els materials aquests que tenen informàtics. pilates, que determinen més repòs, i també ha canviat fonamentalment els estils de vida en relació a la nutrició, no? Ja no es fa la cuina de mercat, sinó que se té tendència a menjar més quantitat d'ultraprocessats. Nosaltres, al nostre hospital, el que hem vist també és que hi ha una gran influència social, no?, en l'obesitat infantil. I, per exemple, l'àrea que envolta a l'Hospital Vall d'Hebró, que fonamentalment són barris de classe popular, no?, i que tenen menys condicions econòmiques que altres barris de la societat, doncs en el nostre mitjà, en aquest concretament, en nou barris i tal, la incidència d'obesitat infantil és de vora un 28%, mentre que la incidència d'obesitat infantil als barris més acomodats, no?, des d'un punt de vista econòmic, com és a la nostra ciutat, Sant Gervasi, Sarrià o Pedralbes, la incidència és només d'un 4 o un 5%. Això vol dir que té un impacte molt important, no?, al mitjà social on estan aquests nens, i segur que hi ha factors econòmics i culturals que determinen aquesta diferència de prevalença d'obesitat en aquests sectors.
Abans parlaves de l'afectació psicològica. Pot afectar la personalitat d'un nano, d'un nen o una nena, aquesta obesitat?
Home, és molt important. Penseu que la infància, i sobretot l'adolescència, és una etapa crítica en el desenvolupament de la personalitat d'una nova persona, i que se projectarà en l'edat adulta, i tots aquests factors adversos que afectin el seu desenvolupament normal poden tindre connotacions de desenvolupament de la seva personalitat i de l'adaptació social, etcètera, etcètera. O sigui que té un gran impacte en aquest benestar de salut psíquica i mental.
És a dir, que les dues coses han d'anar de la mà, no? Tenir una cura de la salut, en aquest cas, de l'alimentació, de l'exercici físic, i també de la salut mental. Ha d'anar tot de la mà.
Per supost, sí. Això és l'objectiu que per això hem creat, i per sort l'Institut Català de la Salut ha sigut sensible a aquest problema i ens ha dotat per tindre professionals qualificats i que puguin donar resposta i ajuda a aquests nens. Sobretot, a Vall d'Hebró, el que veiem són nens en graus molt intensos d'obesitat. No podem accedir a tota l'obesitat de Barcelona, per exemple, sinó per això ja està l'assistència primària, que en graus més lleugers té que intentar canviar una miqueta aquests hàbits, d'estils de vida que poden estar deteriorats.
Doncs, doctor Diego Geste, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per totes les explicacions que ens has donat. Molt amable.
Molt bé, moltes gràcies pel vostre interès, per aquest gran problema de salut que tenim en l'actualitat. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. Moltes gràcies per les explicacions que ens has donat, i és una qüestió també de que ara som molt més sedentaris els nanos, però molt més, però molt, molt, molt més. Bé, de seguida parlarem amb INSCOR. INSCOR ja sabeu que és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, que cuiden del teu cor, que realitzen consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris, i ofereixen aquesta atenció ràpida, i a més programen la teva visita per quan ho necessitis. Ja saps que INSCOR, trobaràs tota la informació a inscorbcn.com, i de seguida parlarem amb ells sobre insuficiència cardíaca. I en parlarem, doncs, aquí, a Herrera Copa Catalunya i Andorra, i després en parlarem dels joves. Els joves i la seva visió de futur. Com veuen els joves el futur? Com veuen els joves la irrupció de la IA en el món laboral? Com s'estan adaptant? Primer parlarem amb un jove i analitzarem el resultat d'un informe que diu, o que explica més o menys, que ha fet un sondeig entre joves sobre aquesta situació, i en parlarem de tot això aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros?
Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports Cope. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, parlem de la salut del cor. I en aquest cas parlarem d'insuficiències cardíaques. Primer, què és? En tot cas, tots tenim una idea, més o menys, però si realment esteu ficats a l'all és quan realment sabeu perfectament què és l'insuficiència cardíaca. Però entrem i parlem amb INSCOR. INSCOR és el Centre de Referència de Salut Cardíaca a Catalunya. I allà tenen els grans especialistes que per parlar d'aquests temes són perfectes, perfectes. Avui tenim amb nosaltres el doctor Matías Gaipap, que és cardiòleg de cardiologia, clar, insuficiència cardíaca. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, voy a empezar por el principio, ¿vale? Por una cuestión muy básica. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca?
Claramente es algo que tenemos que saber primero. La insuficiencia cardíaca, bueno, es algo que ocurre cuando el corazón pierde fuerza por algún motivo. El más frecuente es el infarto de miocardio y no puede bombear suficiente sangre al cuerpo. Esto hace que la persona se sienta cansada, le cueste respirar o tenga hinchazón en las piernas. Y es una enfermedad crónica, pero por suerte hoy en día tenemos un tratamiento adecuado y se puede vivir muy bien.
Y si buscamos síntomas, ¿cuáles serían los síntomas más frecuentes de una cosa así?
Los más comunes, uno que puede sentir es la falta de aire, sobre todo al caminar pocos metros. Y en estadios un poco más avanzados ya pueden empezar a faltarle el aire, inclusive cuando se acuestan, cuando están estirados. Mucho cansancio al hacer inclusive actividades sencillas y la hinchazón de los pies y tobillos. También es muy importante acordarse que puede haber arritmias asociadas, por lo que los latidos del corazón pueden ser irregulares o muy rápidos. Desde ya, si alguien está sintiendo uno de estos síntomas, es muy importante que consulte con cardiología.
Ajá. Bueno, ¿cómo se puede diagnosticar esta enfermedad? Porque solo con estos síntomas ya sería suficiente para supongo que para sospecharlo, pero no para tener una certeza, ¿no?
Exactamente. La sospecha viene desde ahí. Es muy importante primero hacer la consulta con cardiología. Nosotros en INSCOR además tenemos la tecnología necesaria para diagnosticar estos problemas, inclusive la insuficiencia cardíaca. Hacemos pruebas como el ecocardiograma, que nos permite ver el funcionamiento del corazón. Muchos de nuestros radioescuchas habrán escuchado hablar de la fracción de eyección. Esto es muy importante. Que nos permite ver cómo está funcionando el corazón, y el electrocardiograma, más que nada para ver si tienen alguna arritmia asociada, como habíamos dicho. Nosotros, obviamente, también tenemos los cardiólogos que son especialistas en eso, yo soy uno de ellos, y podemos detectar cualquier problema relacionado a la insuficiencia cardíaca.
Hablabas antes de un tratamiento, del tratamiento adecuado, se puede vivir con cierta normalidad. ¿Existe ese tratamiento? ¿Qué es? ¿Cómo funciona?
Sí, por suerte, en los últimos años también ha avanzado mucho con respecto a esto. Hay tratamientos que son muy efectivos. Existen medicamentos que ayudan inclusive a trabajar el corazón mejor, que le da la fuerza necesaria. Y obviamente también es clave llevar una vida saludable, comer sin sal, hacer ejercicio y controlar la presión arterial. Obviamente en casos más graves hay otros tipos de dispositivos que nos pueden ayudar, ya sea marcapasos o algún tipo de cirugía. pero es muy importante tener también un cuidado para que esto no ocurra.
Pues doctor Matías Gaipap, cardiólogo y especialista en insuficiencia cardíaca de INSCOR, oye, muchísimas gracias por estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Bueno, espero encontrarnos en una próxima ocasión.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat. Y te lo voy a decir. Te quiero, te quiero, te quiero,
te quiero. Y entre tanto olvido se escucha primero. Juventud. Divino tesoro, joventut i precisament el seu futur. Com veuen les seves alternatives laborals? El seu futur econòmic? El projecte de vida? Com ho veuen? Hi ha un estudi recent, que és el desè informe Young Business Talents, sobre la visió dels joves i el seu entorn, que dona algunes respostes. Per exemple, un 45% dels joves catalans els agradaria ser empresaris. És una cosa realment important i que és bastant més elevada en comparació a altres comunitats autònomes espanyoles. El 65% considera que la seva generació està millor preparada que la dels seus pares. Bé, podríem estar d'acord aquí també. Un 47% creu que el mercat laboral empitjorarà en els pròxims 5 anys. Tenen por, a més, a l'impacte de la intel·ligència artificial, que tant es parla ara que estem en ple mobile, i el 90% dels adolescents consideren que la intel·ligència artificial canviarà el món i el 80% creu que impactarà en el mercat laboral i canviarà molt bé el que entenem ara com el que. Tot i que, per exemple, a Catalunya, ho recordo, té la taxa més elevada d'emancipació juvenil de tot Espanya. El 20% dels catalans d'entre 16 i 29 anys viuen fora del domicili familiar. Parlem directament amb un d'ells. Parlem amb Enric García, que estudia primer de batxillerat i és veí del barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Enric, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, en aquest cas, què estudies? Què vols estudiar?
Bueno, jo ara mateix estic estudiant el primer de batxillerat social i, bueno, jo des de fa molts anys que tenia bastant clar que volia estudiar periodisme, però aquest any... mirant una mica també el tema econòmic, com funcionaven les empreses i tot això, doncs ara mateix estic una mica dubitatiu i no sé encara què vull fer, però seria això, entre economia una mica o periodisme, o sempre havia volgut ser professor perquè toco la gralla, però no sé ara mateix. Però tinc diverses opcions.
Estàs allà, diverses opcions. Bé, sense pressa, sí. no cal estressar-se encara, no?, a l'hora de buscar, i sempre hi ha temps per fer-ho tot. Escolta'm, com ho veus tu ara tot això? Ho veus gaire muntanya cap amunt?
Sí que és veritat que ens diuen que hem de tenir paciència, però al final això està aquí en un par d'anys i ho has d'anar pensant. I llavors, trobo que... Trobo que últimament les coses, com has dit abans...
Empitjoren o no?
Depèn, òbviament, de la carrera que vulguis estudiar i de com impliqui les noves tecnologies. Per exemple... en el periodisme, que és el que jo...
Sí.
És una de les meves opcions.
Sí.
Molta gent diu que potser en un futur no hi ha tanta demanda de treball perquè entre les intel·ligències artificials o per tot això. I bueno, és depèn del que ho miris, però sí, òbviament, hi ha treballs que jo crec que perillen bastant i que pot acabar sense haver-hi demanda.
Us espero que la IA no m'aixequi el treball de periodista, perquè malament aniríem ja directament si quedéssim tots en mans de la IA sense una intervenció humana. Això seria catastròfic en aquest cas, Bé, conforme a projecte de vida i emancipar-t i tot això, de fet, Catalunya té una de les taxes més altes d'emancipació juvenil. Tu això encara no ho planteges, no? O com el futur, com ho veus?
No, a veure, jo no ho plantejo. L'únic que... plantejo així una mica és potser si a l'hora de fer, perquè jo vull estudiar una carrera, a l'hora d'estudiar la carrera, potser si dura 4 anys, doncs anar-me'n 4 anys a una altra ciutat a cursar la carrera, però no tinc una idea d'emancipació com a tal. Com a molt seria això, aquests 4 anys pel tema del desplaçament i després ja tornar cap aquí.
Però, o sigui, tens plans de marxar fora de Tarragona, en aquest cas, seria... O sigui, no, una de les possibilitats.
Sí, en plan, la meva idea és cursar aquí a Tarragona, però si no es pogués per la nota de tall o perquè... O en aquell moment em fa il·lusió anar fora, doncs seria un temps determinat.
No veig que dins el que hi ha no et veig gaire preocupat, és a dir, et veig ara raonablement enfocat, eh?
Bueno, sí, és que ara cada cop més ens van apretant els joves perquè anem decidint una mica el nostre futur, ens fan enquestes sobre com... Què ens agrada, què se'ns dona bé, què se'ns dona malament. I llavors ells també, des de l'institut, per exemple, ens ajuden molt a l'hora de triar si estudiar un batxillerat o un cicle formatiu, quan acabis el batxillerat, ens orienten bastant bé.
Clar, hi ha un... I sobretot a la teva generació hi ha un què sobre una desesperança a l'hora de preparar-se tant. Moltes vegades quan he parlat amb gent de la teva edat, diu, ostres, no sé si val la pena preparar-se tant perquè després el mercat laboral no sé si tindrà la resposta a tota la meva preparació. Tu com ho veus, això?
Bueno, sí que és veritat que hi ha molta gent que si té una cosa bastant enfocada i bastant pensada, troba una mica inútil, per exemple, el batxillerat, ja que ho toques una mica de tot, i hi ha gent que ho troba una mica inútil. Llavors, per això, en part, s'han creat els cicles formatius per poder tocar el tema més específic i poder treballar ja des de començar a fer pràctiques i tot això. Però, no sé, jo crec que al final... Tocar-ho tot també està bé.
I la darrera pregunta que et faig, Enric, és sobre futur, ¿vale? És sobre una percepció, bàsicament sobre una percepció ara mateix, d'ara mateix. Del 0 al 10, com veus el futur? Sent el 10 molt bo i 0, en fi, un desastre.
Jo el futur, jo crec que ara el veig sobre un 7 o un 8, perquè sí que és veritat que potser amb aquestes noves tecnologies baixa una mica tot el tema de les ofertes de treball i tot això, o canvia, però és com ha passat en generacions anteriors. Al final hi ha un canvi en les tecnologies o en el que sigui i ja el propi ser humà busca unes altres sortides o de treball o altres maneres per, jo què sé, ingressar diners o per qualsevol cosa. I al final jo crec que passarà això. Potser hi ha treballs que avui dia... Pues, desapareixeran per les intel·ligències artificials i tot això, però també apareixeran nous treballs doncs per noves necessitats del ser humà i tot això.
Basades a l'IA. Doncs Enric García, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i donar-nos la teva opinió i la teva visió sobre aquesta actualitat. Molt amable.
A vosaltres, home.
Doncs aquesta és la situació, ja, si aquesta és la visió dins el que hi ha, home, és una visió que tenia l'Enric bastant optimista del futur, que està bé, és com s'ha d'afrontar el futur, amb optimisme, després ja vindran els problemes. Avui havíem començat precisament parlant de l'obesitat infantil, perquè avui és el Dia Mundial contra l'Obesitat i avui és el dia perfecte per parlar amb la doctora Carmen Torrejón del Centre Mèdic Estètic Starbene. I la tenim aquí. Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días y contenta de estar en un día como el de hoy, estar justamente aquí en los micrófonos.
Fíjate que hemos empezado hablando de esto, sobre todo enfocado a los niños, y hablamos lo tratamos como una pandemia.
Lo es.
Es una auténtica pandemia.
Nosotros lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, es la principal causa de muerte, porque piensa que de la obesidad se derivan otras muchas enfermedades a nivel cerebral, enfermedades a nivel cardiovascular, problemas de hipertensión, infartos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero enlazando un poquito con lo que tú decías, hablando de la obesidad infantil, que evidentemente cuando pensamos en la obesidad infantil pensamos en empezar a educar a nuestros niños desde edades muy tempranas, enseñándoles a comer de todo, enseñándoles en los colegios, etcétera, y alimentándoles en los colegios de manera correcta, que no siempre esto sucede, no siempre sucede, pero lo que no se piensa, y desde mi punto de vista no se está planteando de la manera correcta, es que para solucionar la obesidad infantil hay que tratar la obesidad del adulto. O sea, imaginémonos un niño que le estamos pidiendo que no coma chocolate, que no que coma verduras, que coma de todo, y resulta que está en su familia pues con otros hermanos y con sus padres pues que comen pizza, que piden una hamburguesa. difícilmente ese niño puede adoptar unas pautas de alimentación sana, ¿no? Entonces, la obesidad infantil, claro que se tiene que solucionar informando y formando sobre todo a los niños, pero también se tiene que tratar desde el adulto, ¿no? Yo quiero dar datos que son los que son. Nos gustaría, a mí personalmente me gustaría que fueran otros, pero no lo son. O sea, primero, en el siglo en el que estamos, que es la era de la comunicación, el sobrepeso y la obesidad va en aumento progresivo. Es decir, uno dice, jolín, pues si es la época en la que más informados estamos, ¿cómo puede ser esto? Y pasa igual con el tabaco, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues los porcentajes de sobrepeso y obesidad aumentan hasta el punto que, redondeando la cifra, tenemos que decir que el 50% de la población española tiene sobrepeso, ¿vale? Y aproximadamente el 25% de la población, es decir, una persona de cada cuatro, es obeso. Entonces, ¿qué le pasa a la persona cuando tiene el sobrepeso? Que nos puede pasar a todos, ¿no? Que, bueno, decimos son 7 kilos, 8, 12 kilos, ¿no? Según la estatura que uno tenga.
Sí.
Pues, ¿qué pasa? Que te piensas que no va a pasar, pero pasa. Se ha visto que el 85% de las personas que, siendo adultos jóvenes, tienen un sobrepeso, cuando llegamos al senior plus, porque ya del senior, ya, como vivimos tanto, tenemos diferentes etapas, cuando llegamos al senior plus, entran en obesidad. Es decir, esa persona que se ha mantenido en sobrepeso durante unos determinados años, conforme van pasando los años, cuando llega a esas edades más importantes, entra ya con cuadro de obesidad. ¿Y qué pasa? Ahí, evidentemente, el problema cuesta más sacarlo. ¿Por qué motivo? Porque son más kilos perder, esta es la razón más sencilla, y luego porque estamos en una etapa de nuestra vida que nuestro metabolismo va en descenso, es decir, quemamos menos, con lo cual el esfuerzo que tenemos que hacer
es mayor.
Los kilos son más y el esfuerzo es mayor, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuando tengamos kilos intentar perderlo, pero sobre todo, por favor, intentar perderlo con cabeza. El otro día, ayer en concreto, hablábamos de las consecuencias de las famosas plumas que se ponen muchas personas, de alteraciones a nivel muscular, aparte de otras alteraciones. Entonces, perder peso no es complicado. Perder peso nos da las mayores satisfacciones de este mundo porque nos da una mejora de la salud importantísima. Pero hay que buscar médicos, médicos cualificados, médicos que, si nos prometen un milagro, nosotros lo entendemos como un milagro, pedirle, por favor, ¿me lo firma esto?
¿Me firma el milagro, por favor?
Porque así yo estaré segura de que el milagro se va a producir, aplicar mucho sentido común y sobre todo, acudir a centros con experiencia de muchos años para poder dar esa ayuda que es necesaria, que es imprescindible para que el camino que hay que recorrer se recorra con menos esfuerzo y con mayor resultado.
Y eso lo hacéis en el Centro Médico Estético Starbene. Ya sabéis que la primera consulta informativa con la doctora Carmen Torrejón es gratuita, vais allá.
Completamente.
Eso sí, pedid cita, ¿eh? No presentéis allí, hola, vengo a hablar con la doctora. O sea, primero pedid cita. En la web encontráis todos los teléfonos y todas las maneras de poneros en contacto con el centro. Es starbene.es. Starbene.es. Y está el WhatsApp. A través del WhatsApp también podéis hacer esa visita. Es el 654-300-525. 654-300-525. Pero insisto, en la web estará todo, ¿eh? Starbene.es. Ponte en manos de profesionales como la doctora Carmen Torrejón, que ya que cada vez que viene aquí ya sabéis que lo explica todo muy bien y sabe de lo que está hablando, pues lleva toda la vida en esto, ¿eh?
Y sí que es verdad, toda la vida.
Doctora, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Va, que de seguida en parlarem d'aquesta nova transferència de competències a la Generalitat i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Bé, encara no podem parlar amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos. Parlarem després. Ara parlarem de circ.
No me digas que me amas.
Quin gran espectacle de circ. Quin gran espectacle de circ. I perdoneu-me que comenci així perquè l'he vist dos cops. Em refereixo al Cyborg del Raluí Legacy, que està al Port Vell. I ho sento, acaba el 9 de març. Ho sento per vosaltres si no ho he anat, perquè us ho estic perdent, el circ. I sé que penseu. Mira, te me dice que no. Era el espectáculo de circo. Això ho vaig veure directament, aquestes paraules, diferents, disfressades. Ho vaig veure, primer, en el meu fill, que té 20 anys, en el meu nebot petit, que també va venir, que té 8 anys, en la filla d'una companya que té 11 anys i en algun company. Que bé, vamos al circo. Us prometo, i us prometo de debò, i no us enganyo, que a la sortida de l'espectacle tots aquestes persones, i parlo d'aquestes persones perquè són les que soc testimoni directe, van dir, quan tornem? On van i quan tornem a venir a l'espectacle Cyborg del Raluí Legacy? Una autèntica feina de circ d'alt standing, si em permeteu dir. I m'estic... Parlo amb la Luisa Raluí, que la tinc aquí a l'estudi, i tot això que estic dient no és per ella, perquè abans de començar aquí a la xerrada que farem ara, ja li estava comentant. Luisa... Benvinguda.
És que no sé què dir ja, després d'aquestes paraules.
No, el que he de dir és, per començar jo, felicitats.
Bon dia.
Bon dia i felicitats.
Moltes gràcies.
Perquè l'espectacle és al·lucinant.
Moltes gràcies.
No hi pot haver cap persona que surti d'allà decebuda.
Bueno, moltes gràcies.
Molta feina, no?
Moltíssima.
És que és...
Ens hem ficat en un... En una camisa de 11 vares, com si diguéssim.
Però per què? No, però ostres, el resultat és boníssim.
Claro, perquè, bueno, nosaltres també som una empresa familiar, clar, i sempre anem a buscar el més difícil todavía.
És muy lema del circo,
claro,
ese, ¿eh?
Claro, és muy lema del circo, i aunque sigui, tot i que sigui, amb l'espectacle, amb el que sigui, no? I, clar, per estar a l'alçada del darrer espectacle, que va ser en Art Uitras, que va ser molt aclamat, molt aplaudit, i molt vist per
mi... Va ser també un gran espectacle.
Milers de persones. Clar, tens que fer algo, clar, que et sorprèn, que... I la veritat és que ens ha costat molt d'estrès, de nits sense dormir, de dies cosint, buscant coses, i no només jo, tota la família.
Però Sarna, con gusto no pica, perquè primer perquè ja us agrada el tema. Ja veniu, això ja ve de família, de generacions. Sí. Això per començar, que, és a dir, ja us toca. I després, clar, quan veus el resultat que ha sortit bé... Ostres, dius...
Claro, quan veus la reacció, com la que acabo de sentir fa uns moments, teva... Pues,
més que meva, no, perquè jo ja sabia on anava. Bueno. Jo ja sabia on anava. Els que no sabien eren els que venien amb mi.
Eren els altres.
Jo ja sabia on anava i sabia què veuria. El que no sabia, no havia vist la primera vegada el nou espectacle, que em va semblar, però jo sabia que anava una cosa de qualitat.
Vale.
Els que no sabien eren els que venien amb mi, que venien una mica, nos llevas al circo, bueno, esto que es... Brutal. Ni una sola persona va quedar decebuda.
Molt bé.
I...
Missió complida.
Bé, escolta, quan es triga a preparar un espectacle així?
Pues aquest fa un any que el preparem. O sigui, quan l'altre ja estava estrenat, en Arbitrast, va passar un any, bueno, no arriba, però bueno, els espectacles nostres duren 2 anys, i a l'any, pues ja teníem barrejada tota la idea, què és el que faríem, i llavors doncs, va ser qüestió d'anar construint coses...
Escollir molt bé els números, no?
Escollir els números, contractar-los, perquè molts venen de l'altra part del món, o sigui que avisados, que són un patiment, perquè trigues 8-9 mesos per aconseguir els visats, els permisos de treball, el vestuari... les músiques, la il·luminació, la direcció del show, les coreografies...
Fes extensiva la felicitació absolutament a tots.
Moltes
des
gràcies.
Del Dimitri fins al rinoceronte, fins a totes que surten allà. Perquè és fantàstics del principi fins al final.
Moltíssimes
gràcies. Lluïsa Reluy, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Són generacions de famílies que amen, que estimen, que treballen al circ, i encara fins al 9 de març teniu l'oportunitat de compartir i dir, mira, el Cruz tenia raó, l'espectacle del Reluy Legacy al Cyborg, el Port Vell de Barcelona, fins al 9 de març. I ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.